Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts a la una del migdia i això que esteu escoltant és la ciutat a Onda Cero Lleida.
A Onda Cero, la ciutat, amb Núria Mora.
El risc dels asimptomàtics. Encara hi ha massa coses que no coneixem del coronavirus i només el temps ens ho anirà desvetllant. De moment el que sabem és la incidència important i greu que ha tingut i que té les persones més grans, mentre que els més joves es mantenen asimptomàtics. Millor des del punt de vista que no pateixen complicacions, però perillós perquè no tenir símptomes vol dir que no s'és conscient dels contagis que això pot implicar. Segons el Departament de Salut a la demarcació de Lleida, en les darreres setmanes han augmentat considerablement els contagis entre els joves situats a la franja dels 20 als 29 anys. Coincideix a mesura que s'anava avançant en les diferents fases del desconfinament. Des d'avui, a Catalunya, des d'aquest dijous 25 de juny, ja no hi ha cap tipus de restricció, tan sols la distància d'almenys 1,5 metres entre persones i l'ús de la mascareta quan aquesta distància no sigui possible mantenir-la. Ja no hi ha límits d'aforament, ni a interior ni a exteriors, sempre amb la premissa aquesta de mantenir aquest distanciament social, i això vol dir que tenim per endavant la missió més complicada: utilitzar el sentit comú. Sembla fàcil, però les dades d'un mal invisible ens fan agafar una confiança que no hauria de ser. No ens cansarem de repetir-ho: rentat de mans, distància social i mascareta. No s'hi val a tirar-nos pedres a la nostra teulada, perquè si hi ha retrocés ens perjudicarà a tots i potser per a molts sectors econòmics serà definitiu. És dijous, és 25 de juny de 2020, un dia avui de sol i de temperatures elevades. Segurament això és el que ens explicaran Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès. Quin és el temps que tindrem a les comarques de Lleida durant les properes hores?
Bona tarda. Per a les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats o clars en general, menys al Pirineu, on creixeran núvols d'evolució que deixaran xàfecs que podrien ser localment forts i anar acompanyats de tempesta i calamarsa. Es podrien acumular més de 15 litres per metre quadrat en una hora. Si parlem de les temperatures, es mantenen un dia més altes però sense grans canvis, amb unes màximes que arribaran als 37 graus a Balaguer, als 35 a Lleida, als 33 a Tàrrega, als 30 a la Seu d'Urgell i als 27 a Viella. De cara a demà divendres esperem a Lleida predomini de cels poc ennuvolats, tot i que no es descarten alguns intervals de núvols mitjans i alts a la tarda. Al Pirineu tornaran a créixer núvols d'evolució diurna i no es descarten ruixats amb tempesta allà durant la segona meitat del dia. Per últim, les temperatures diurnes es mantindran sense gaires canvis, amb unes màximes que seran de 36 graus a Balaguer, de 35 a Lleida capital, de 33 a Tàrrega, de 30 a la Seu d'Urgell i de 26 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, pel que fa a la situació del trànsit normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Tot això, com sempre, recomanem precaució als conductors. També doncs informar que aquest matí ha estat interrompuda la circulació ferroviària per un incendi proper a les vies entre Lleida i Juneda. Dos AVEs i dos trens de mitja distància són els que s'han vist afectats per aquesta incidència, amb la qual s'està treballant ja per a poder restablir la circulació ferroviària també. Tenim una nova ciutat per endavant, una ciutat en la que ens mirem de prop quina és la situació de Covid-19, de coronavirus, a la demarcació de Lleida. Tenim també doncs aquesta campanya de promoció del comerç local, del comerç de proximitat. Tinc sort de tenir-te a prop. Avui parlarem amb l'Eva Bonet, ella al capdavant amb la seva família del celler Comalats. Obrirem una finestra al món per conèixer Lleida. Menjo en Ramon Zavallos, professor d'alemany de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida. Doncs cada mes fem un viatge a qualsevol punt del planeta, perquè ha viatjat moltíssim. I avui el que volem fer doncs és conèixer també una zona, un territori, unes comarques que són en les que vivim nosaltres, altres, però que potser no coneixem gaire. Així que avui la finestra l'obrim ben a prop, aquí a Lleida. Tindrem l'agenda amb les propostes culturals avui d'aquest dijous i també la recomanació de lectures per part del Casal de la Dona. Serà així com arribarem al punt de les 2 de la tarda i com donarem per finalitzada una ciutat més. De moment passen 11 minuts de la 1 del migdia i, com dèiem, les mirades estan posades en aquesta situació en la que ens trobem, ja que des d'aquesta mitjanit han finalitzat els límits d'aforament en espais tancats i a l'aire lliure a Catalunya. I ara ja només és necessari garantir aquesta distància de seguretat de metre i mig i l'ús de la mascareta quan no sigui possible. El govern català, recordem, va aprovar aquesta normativa que regeix l'etapa de represa i, per tant, a partir d'avui ja no hi ha límits en els aforaments. Malgrat tot, es demana prudència, sobretot entre la població més jove, ja que segons les darreres dades del Departament de Salut, els contagis estan augmentant de forma considerable entre els joves d'entre 20 i 29 anys. Especial atenció també dels brots detectats a les comarques aragoneses de la Franja, a la residència de Ciutat Jardí. En aquest sentit, la Generalitat ha confirmat que està disposada a constituir una comissió d'emergència per a la gestió de la crisi sanitària a la ciutat de Lleida i al seu torn també, com ho demanava dimarts l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo. A tot això, el Departament de Salut ja ha comunicat aquest dijous quines són les darreres dades confirmades de coronavirus a la demarcació de Lleida. Estaríem parlant de 3.549 casos confirmats, el que representa 23 més que en el balanç anterior. D'aquesta manera, els nous contagis diaris baixen lleument una jornada més després dels 29 que es van anunciar ahir. Pel que fa a les víctimes mortals, Salut confirma una nova defunció a Lleida, per la qual cosa la xifra total de víctimes mortals per coronavirus al conjunt de les comarques de Lleida ascendeix a 240. El balanç diari manté el total d'altes hospitalàries en 1.318. En el conjunt de Catalunya, Salut ha comunicat amb dades de les funeràries 10 noves morts per Covid-19 en les darreres hores, el que situa la xifra global de víctimes en 12.533. A banda, s'han detectat 91 nous casos positius testats i la xifra total puja a 70.864. I a tot això, avui també coneixem que hi ha 8 agents de la Guàrdia Urbana de Lleida que estan confinats als seus domicilis perquè un jove que havia donat positiu de coronavirus els va escopir la nit de dilluns a dimarts mentre el detenien per una baralla. Segons avança avui el diari Segre, el jove de 21 anys va donar positiu el passat dia 5 de juny. És per això que, segons la Guàrdia Urbana, s'ha demanat al Departament de Salut que es faci la prova PCR tant als agents afectats com també al detingut, ja que després de 17 dies del primer resultat positiu podria haver passat ja la malaltia. El confinament dels 8 agents, tots destinats al torn de nit, ha obligat la Guàrdia Urbana a reestructurar els horaris i torns de la resta d'efectius per poder donar servei durant les 24 hores del dia. El detingut, en aquest cas, s'hauria d'haver confinat a casa quan va donar positiu el passat 5 de juny i hauria d'haver seguit uns controls mèdics, però no ho va fer. No se li van fer, doncs, les proves corresponents per fer un seguiment del seu estat de salut. El jove està acusat d'un delicte de lesions per haver agredit un home durant una baralla al barri de la Mariola de Lleida i també de desobediència greu i d'atemptat a l'autoritat perquè va agredir i escopir els agents que estaven practicant la seva detenció. Segons la Guàrdia Urbana, ara el jove, que va quedar en llibertat amb càrrecs, hauria d'estar confinat a casa seva, tot i que recorden que la mesura és voluntària i de responsabilitat individual. De moment, tot i que s'ha demanat, no consta que s'hagin fet les proves PCR ni als agents ni tampoc al detingut. Un dijous, avui, en què aquest matí ha estat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Shakir El Homrani, visitant el servei d'acollida de temporers a l'allotjament d'emergència que està ubicat als pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida en companyia de l'alcalde Miquel Pueyo. Doncs bé, aquest és el balanç del dia pel que fa al coronavirus. Nosaltres continuem també amb altres informacions després d'escoltar uns consells publicitaris.
Onda Cero Lleida.
Vine a estudiar a l'única universitat del país on tots els estudiants fan pràctiques en empreses. El teu futur comença a la Universitat de Lleida. T'hi espera una nova etapa plena d'emocions i un tracte personalitzat. 36 graus i 13 dobles graus i 41 màsters. Enlaira les teues expectatives amb la Universitat de Lleida. Ara també amb un campus a Igualada. Informa-te'n a udl.cat.
Onda Cero. 30 años viajando con Esther Eiros.
Recuerdo mi primer viaje a París. ¿Cuánto tiempo y cuántos aviones he cogido desde entonces para conocer otros continentes? Renuncias a mucho. Te pierdes momentos con tu familia, con tu gente. Pero cada viaje te enseña a valorar y a conocerte. Si tuviera que elegir, volvería a elegir vivir viajando, sin duda. Porque los viajeros tenemos la seguridad de que tenemos dos vidas.
Gente viajera. 30 años con Estereiros y su equipo. Los mejores profesionales de la información turística. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Necessites una peça de recanvi pel teu vehicle? La trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella. Tot el que necessites pel teu vehicle amb peces totalment comprovades i garantides al millor preu. Has de gestionar la baixa del teu cotxe? Ramon Vilella ho farà per tu. Amb la màxima taxació, servei de grua i gestió de tràmits gratuïts. No ho dubtis. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella. Polígon del Frares, carrer F, al 973 2015 78 i al web ramonvilella.com.
Onda Cero Lleida.
Amb la intenció d'impulsar l'economia de les comarques de Lleida molt castigada per la crisi derivada pel coronavirus, la Diputació de Lleida posa en marxa la campanya Tinc sort de tenir-te a prop. Una iniciativa que compta amb la participació d'una cinquantena de productors que vol reforçar el talent, el valor afegit i la qualitat de les petites i mitjanes empreses de Lleida. Es tracta d'una campanya que es promou a través del Patronat de Promoció Econòmica i que entre els seus objectius també pretén posar en relleu el vincle entre els productors i els consumidors per afavorir el consum local. I entre la cinquantena de protagonistes donem veu als testimonis del teixit empresarial de les comarques de Lleida. Avui coneixem el celler Comalats i ens n'anem fins a l'Ametlla de Segarra, on ens espera l'Eva Bonet, juntament amb la seva família, està al capdavant del celler Comalats, a més de ser també la presidenta de Vins de la Vall del Corb. Eva, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comença l'estiu, deixem enrere un estat d'alarma que se'ns ha allargat durant tota la primavera. Com heu viscut vosaltres? Com us ha afectat la crisi sanitària al celler Comalats?
Bueno, m'imagino que com tots els cellers, no?, de Lleida, de Catalunya i d'arreu, perquè, bueno, molta incertesa a principis, no?, perquè al final els restaurants tancats, pràcticament m'atreviria a dir que el 90% de les vendes dels cellers estem parlant de restaurants, i llavors ha estat una mica un efecte dominó, no?, per tothom. I llavors això, una mica incertesa, amb peus de plom, sense saber ben bé què es podia fer, que no, però alhora moltíssima feina de camp. Perquè també ens ha enganxat al moment que realment hem de remar més i empènyer més fort al camp.
Ja, yeah. Això us ha suposat, doncs imagino que a l'hora de veure com avançava la situació i que el tema s'allargava, doncs de reinventar-vos i que hagueu fet coses que potser d'entrada no us havíeu plantejat.
Sí, com bueno, per exemple, doncs una botiga online o una botiga online que a dia d'avui estem preparant i aviat ja estarà operativa. El que passa que el que sí que hem anat fent és a través de xarxes, hem jugat amb el concepte dels brindis i actualment encara funciona, vull dir, a través del nostre Instagram, per exemple, que és @comalats, doncs la gent pot veure diferents posts on proposem diferents brindis, ja siguin brindis per la llibertat, brindis per l'esperança, per Sant Jordi vam fer un brindis pel desig, i ara per Sant Joan també hem fet un brindis, no?, per la nit més curta de l'any. Uh-huh. I llavors amb això l'únic que demanàvem és que la gent escollís el pack que volia i llavors ens enviaven un correu electrònic i a través d'aquest correu electrònic doncs ja gestionàvem l'enviament gratuït a tot Catalunya.
Clar, perquè això us ha permès, suposo, que obrir una mica de mercat, no?, si més no. Potser gent, sí, que no us coneixia de, sí, la resta de Catalunya us han conegut.
Sí, la veritat és que sí, amb això hem obert mercat. Tampoc no vam ser dels primers que vam començar a fer-ho, perquè també, aviam, sincera, vull dir, al principi jo personalment era bastant reticent, no, a fer-ho, perquè pensava, bueno, aviam, si ens hem de confinar, ens hem de confinar tots, però bueno, clar, al final també veus, no, les dinàmiques aquestes dels enviaments, de les grans cadenes aquestes que fan enviaments, sí, realment tot això no parava i dius, bueno, saps, jo també tinc un munt de factures i tot plegat, no?, i tampoc no puc parar del tot, no?
Clar, evidentment, tenia un cost econòmic per a l'activitat.
Clar, bueno, no, però és que a més és que no la pots parar, o sigui, és que el problema és que és el pitjor moment de l'any, gairebé et diria, preparar-la, perquè és quan la vinya comença a florir, per tant s'ha de ser la vinya, s'ha de treure brots, s'ha de netejar, s'ha de fer tractar, vull dir, has d'estar a la white, no? Uh-huh. Que realment a nivell de logística humana ha estat el pitjor moment, vull dir, no podíem parar, al contrari, hem seguit gastant. I llavors al final pues, el tema de fer una mica les ventes aquestes online tampoc no t'ha tret de cap apuro, no? Però bueno, jo què sé, algo és algo, tot suma. I el que dius tu, no? Molta gent ens ha conegut, ens ha començat a seguir a xarxes, hagin comprat o no hagin comprat, no? Però bueno, ara ens segueixen.
Seguireu mantenint aquest canal de venda online?
Sí, el que et dic, com a canal de venda online, el que farem re, en 3-4 dies és bueno, inaugurar una botiga online que pues, estarà vinculada a la nostra pàgina web, que és www.comalats.cat. Doncs aquesta pàgina web ara ha mutat i passarà a ser, bueno, ara d'aquí 4 dies, una setmana com a molt, i passarà a ser una botiga, bueno, purament, no?, on podrem fer ofertes, on també, pues, si mai fem una festa del viu, podrem publicitar d'una manera com molt més vistosa. O, per exemple, a l'estiu, que fem un festival. Fem una manera diferent de practicar l'enoturisme amb el Comalà d'Art i Paraula, que també doncs, bueno, són els 5 diumenges d'agost, diferents actuacions, doncs ens permetrà bueno, com, no, visualitzar molt diferents activitats que ens interessin ressaltar al llarg de l'any.
Clar, vosaltres, abans de la pandèmia, us plantejàveu fer una botiga online?
Mira, fa moltíssims anys en vam tindre una, però la veritat és que tampoc no... Suposo que potser encara, és que fa moltíssims anys que la vam tindre, i suposo que encara no hi havia potser tant el xip de comprar segons què online, no? Vull dir, al final bitllets d'avió, entrades de teatre o tal, potser sí que estem acostumats de fa més, però certes coses, no? Com per exemple una ampolla de vi,
yeah.
Potser hi ha una part de la població que li mola molt buscar vins de col·lecció o el que sigui, i això evidentment doncs, sí que es fa a través de portals online la major part de cops, però la resta de gent no crec que fa 10 anys enrere tingués massa l'hàbit, no? I la veritat és que no ens va funcionar massa, suposo que perquè tampoc la vam saber treballar ben altres, no sé fins a quin punt estava prou ben feta, no? Perquè tampoc no teníem suficients coneixements, i al final la vam acabar com anul·lant. I ara, pues bueno, la gent s'ha ficat molt les piles, a nivell de productors i a nivell de consumidores, tothom sí. No? Ha optat pels canals d'internet, però alhora per comprar proximitat, que també és la part xula, no?
Sí. Sí, aquí anava també, no? O sigui, us ha servit perquè us puguin conèixer més enllà, però també el que ens quedem de tot plegat doncs és això, que ens ha servit per donar importància i valorar el producte i el consum de proximitat. Imagino doncs, que, sí. Pel que dius, heu notat que aquestes setmanes doncs, hi ha hagut suport local, que els consumidors són més conscients que ens hem d'ajudar els uns als altres consumint producte de proximitat.
Sí. Sí, els mateixos consumidors, els mateixos productors i productores, perquè al final han sortit iniciatives molt xules també a la zona de Lleida, no? Jo que sé, el mengem Garrigues, o a la Vall del Riu Corb, que també hi ha hagut diferents productores que s'han unit, vull dir que és molt xulo perquè s'ha generat com unes sinergies molt boniques, no? Fins i tot de generar paquets, posar una botella de vi, un formatge, un no sé què, un no sé quantos, i ho portem a casa, i hosti, això ha estat molt bonic perquè penso que el consumidor final... Pues ho valora molt positivament i alhora li estan arribant 5 mons diferents amb un lot, no? 5 històries diferents, i que aquestes 5 persones també a nivell de producció pues, es puguin posar d'acord per gestionar aquesta logística i tot, és molt maco. O sigui, jo crec que no? és com una part així, un punt cooperativista que sembla que potser s'havia perdut una mica, perquè a vegades tenim aquesta tendència yeah. Més individual, i trobo que no? Coses bones que potser traurem de tot plegat, malgrat que n'hi ha moltíssimes de dolentes, potser una seria aquesta, no?
Explica'ns com són els vins de Comalats.
Pues els vins de Comalats són vins que hi ha d'una relativa alçada, perquè estem a uns 700 metres a la zona que està a la subzona de la Vall del Riu Corb, dins de la denominació d'origen Costes del Segre. Estem ubicats a la Segarra, en un poble molt petitonet que es diu l'Ametlla de Segarra, i tota la vida hi havia hagut vinya, el que passa que pues, mon pare ara farà 40 anys ho va arrencar, perquè bueno, pues, el preu del raïm no era molt bo, les hores i tal qual, i ens donava moltes ajudes per plantar el cereal, i llavors es va plantar cereal, però cap a l'any 89 va decidir tornar a recuperar el cultiu de la vinya. I llavors va ser quan va plantar aproximadament les 14 hectàrees que avui dia encara mantenim, i en aquells temps tot era Cabernet Sauvignon, avui en dia ja treballem Cabernet Sauvignon Syrah, i just aquest any acabem de plantar Garnatxa Negra i Picapoll Blanc, per tant, els horitzons de Comalats també s'amplien, i els vins, doncs, hi ha hagut un relleu generacional, no?, de quan els feia el nostre pare, sí. Que eren vins més corpulents, més carnosos, d'aquells potser més que la gent recorda com Forquilla i Ganivet, i ara que estem el meu germà Eloi i jo al capdavant, doncs potser són vins amb molta més fruita, molta més acidesa, molt més fàcils de beure, més lleugers en boca, malgrat sempre són vins amb cert grau alcohòlic, perquè al final són
sí,
vins
sí,
que es una mica...
És el que té, clar.
És el que té, són vins que hem de descriure el seu paisatge és la Segarra, i la Segarra és un paisatge de secà. I al final, doncs, és això, no? Poca aigua, doncs, és més grau alcohòlic, però això no vol dir que sigui un vi, o fent dos, no?, d'aquests que notes l'alcohol i què tal. No, en absolut. Treballem amb vinificacions naturals, que és bàsicament que el que fem, doncs, és intentar collir un molt bon raïm com tothom, no?, al seu estat sanitari, per no tindre problemes després del celler, perquè no intervenim en res. Fem fermentacions espontànies, no filtrem, no clarifiquem, i els nivells de sulfurós o són inexistents, només els propis que genera el propi vi, o si n'afegim, sempre n'afegim només abans de l'embotellat i amb dosis molt, molt, molt baixes, pràcticament només per evitar que hi pugui haver algun problema durant l'embotellat. Però llavors són vins que evolucionen molt amb el temps, que s'obren molt ràpid, que són molt expressius. Una mateixa ampolla no hi ha cap copa igual, saps? No estan tancats, estabilitzats.
Sí.
Són vins més lliures.
I a més, doncs, ara que problemes de mobilitat no en tindrem, us podem venir a visitar i veure-ho in situ, no? Perquè ja ens ho deies, teniu un estiu que, doncs, si tot ens ho permet, teniu activitats plantejades.
Sí, nosaltres fem la típica visita al celler, rigorosa, no?, de visitar el celler i provar els vins, tot i que, a veure, potser, no sé, és una mica més entretinguda amb el sentit de que és bastant itinerant, perquè el nostre celler no està tot al mateix lloc. Llavors, quan la gent arriba al poble de l'Ametlla, el que primer fem és pujar amb una torre de guaita que tenim, molt bonica, on tenim una vista de 360 graus, i allà la gent la posem una mica en context de què és la Segarra i on estan, i allà ja es prova un primer vi. Després anem cap a la zona de vinificació, caminant, allà, que hi ha pues, un quilòmetre com a molt, allà es prova un segon vi, s'explica una mica pues, vinya que tenim al davant, i primer mirem la vinya i tal, i després entrem al celler, s'explica una mica pues, el procés de vinificació, allà es prova un altre vi, i llavors després acabem a la casa, diguéssim, de la família, que és on tenim la sala de botes. Aquesta seria la visita estàndard, però després també hi pot haver la possibilitat de reservar un esmorzar entre vinyes o un dinar entre vinyes, complementant-ho a la visita. I llavors el que comentava, dels diumenges d'agost,
sí,
sempre a les 7 de la tarda fem aquest festivalet, que és el Comalà d'Art i Paraula, juntament amb la meva germana, la Núria, i ara ja serà el 8è any que el fem. I sempre portem, doncs, bueno, poesia, música, teatre, performance, qualsevol cosa relacionada amb el món de l'art, i sempre maridat amb els vins comalats.
I a més, doncs, també el que comentàvem, espai a l'aire lliure, natura, sí, interior, sí, és un lloc on no hi ha aglomeracions i, per tant, doncs, una bona proposta per aquestes tardes,
sí,
d'estiu.
Sí. No et negaré que estàvem allò de, bueno, ho fem, no ho fem, què passarà? Però, clar, alhora dius, bueno, és al mig d'un bot,
sí,
tampoc tindrem mai aglomeracions de persones, perquè tampoc les hem tingut mai. Bueno, pues no, ja disposarem i marcarem les distàncies i tal, o sigui que sí que evidentment s'haurà de fer amb totes les mesures, però bueno, també vam pensar que era important, no?, poder reactivar la cultura, vull dir, al final és aire que hem de respirar també, la cultura, no pot ser que quedi completament a un segon pla, vull dir, no pot ser que d'alguna manera no puguem anar a prendre cerveses tan tranquil·lament i de cop i volta ens plantegem anul·lar festivals, concerts, teatres, i dius, hosti, no, i posar el fem.
Una mostra més de solidaritat, també, entre els diferents, sí, sectors, que això està bé.
Sí, no, la veritat és que tots els artistes, quan els he anat trucant, en plan que el Comalà de tira endavant, clar, estaven tots supercontents.
Clar.
I dius, hòstia, gràcies, que bé, quina valentia, perquè clar, ens han anul·lat tots els bolos, o està costant, no? I dius, hòstia, això no pot ser, vull dir, jo necessito igual el vi que la cultura, i per tant la reivindiquem, i amb el Comalà és el que sempre hem intentat reivindicar.
Doncs molts plans que tenim per aquest estiu i que hem estat comentant amb l'Eva Bonet del celler Comalà. Eva, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Fins aviat.
A valtres, gràcies.
Tinc sort de tenir-te a prop, la campanya que posa en valor l'economia de proximitat, el vincle existent entre productors i consumidors, i que busca la complicitat i la retroalimentació que s'estableix entre la producció i el consum local.
Onda Cero Lleida.
Los sábados y domingos, Jaime Cantizano rompe con el ritmo acelerado de la semana.
Empezamos con optimismo.
Pero sonreímos,
sí,
por fin no es lunes. Un programa donde no cabe el aburrimiento.
divertido y a veces sorprendente.
¿Se imaginan un lugar en España en el que una pequeña parte del dinero público fuera destinado a la felicidad de sus habitantes?
Por fin no es lunes, sábados y domingos desde las 8 de la mañana, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Recordes quan tenies una vista perfecta i una oïda que ho senties tot molt bé?
Fa molts anys d'això. Abans hi veia i sentia més que Superman.
Superman té superforça i tu pots tornar a tenir superoïda. Si et deixes ajudar, pots tenir superpoders.
Com? Què has dit?
Arriba el mes de l'audició a Montserrat Òptics i busquem superherois que vulguin provar els superpoders auditius. Els deixem provar durant 30 dies sense compromís. Montserrat Òptics, al carrer Doctor Fleming 5 de Lleida i a montserratoptics.com. Un superpoder per un superheroi. Montserrat Òptics, un gran poder comporta una gran responsabilitat.
Onda Cero Lleida.
Anem entrant ja aquest dijous en matèria turística, fem els viatges que acostumem a fer, que ens porten a obrir finestres al món, a diversos indrets, i avui obrim una finestra ben a prop de Lleida, l'obrim amb en Joan Ramon Zaballos. Ell és professor d'alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida i ha viatjat per tot el món, imagino que per Lleida també. Joan Ramon, què tal, com estem?
Molt bé, esperant a veure si la situació es tranquil·litza i podem tornar a viatjar a prop o lluny, però en tot cas poder sortir de casa.
I si volem sortir de casa i volem fer-ho a prop, també ho podem fer, perquè avui, doncs, seguint una mica doncs, totes aquestes campanyes que hi ha engegades de comerç, de productors, del tema local, de proximitat, doncs, evidentment, el turisme que tenim aquí a tocar també l'hem de tenir molt en compte, i ja ho hem pogut anar veient durant aquests dies, com estem veient doncs, molts indrets de Lleida que tornen a recuperar visitants.
I crec que serà molt important de cara al futur, perquè precisament si per algú es caracteritza el turisme de tota la província de Lleida, Plana, Pirineu, és precisament que no està massificat, i això crec que de cara al futur serà una cosa que es posarà molt en valor. La distància, la tranquil·litat, l'espaiositat, jo crec que això són coses que fins fa poc potser no es valoraven tant, i ara, producte de tot el que ha passat, crec que això serà important, especialment aquest any, però també de cara al futur, que la gent no vagi a buscar ja tant les coses tan massificades, que abans semblava que com més massificat millor, i que es busqui una mica la tranquil·litat i l'espaiositat. I en aquest sentit, Lleida té unes possibilitats increïbles.
Doncs vinga, som-hi. Quines són aquestes possibilitats?
Bé, la veritat és que tenim de tot. Tenim de tot i més. Per tant, una de les coses a valorar és que podem tindre des d'arquitectura, podem tindre paisatge, podem tindre esports d'aigua, no tenim mar, però sí tenim esports d'aigua, cal recordar tots els ràftings, tenim un dels millors llocs del món per fer ràfting, això poca gent ho sap, però la veritat és que és així, jo he fet ràfting a diferents llocs i està molt ben valorat precisament aquesta zona d'aquí a Lleida com un dels grans llocs per poder fer ràfting. Per tant, és una opció que també tenim, i després doncs, hi ha tots els de fer canyons també, que és una possibilitat, però que no cal oblidar-ho. I després tenim també pantans on dona l'opció de caiacs, de canoes, i el parc d'aigües braves del Segre, a la Seu d'Urgell, uh-huh, on també tenim unes instal·lacions, bueno, van ser pels Jocs Olímpics, i per unes instal·lacions de primer nivell. Per tant, fins i tot amb el tema aigua, que podríem dir, bueno, doncs aquí som una mica fluixets, tenim unes opcions absolutament impressionants. Uh-huh. Tenim un tema de patrimoni mundial, el tema de tot el romànic de la Vall de Boí, impressionant. No només pel tema artístic i de les pintures, que evidentment són impressionants, sinó perquè tots els pobles que hi ha, Boí, Turro, tots aquests poblets que són una preciositat, també són dignes de visitar-se. Per tant, diguem el món de l'art, però també en pobles de muntanya de molt, molt bonics. Tenim tota una altra zona molt peculiar i amb una identitat pròpia, com és la Vall d'Aran,
sí,
amb la llengua, amb la cultura, amb el paisatge, amb la gastronomia. també doncs, per si mateix, per anar-hi a passar allà una setmana i visitar doncs, Viella, Arties, fer les excursions. Evidentment, tot el Pirineu dona unes opcions brutals per fer caminades, per fer senderisme per tot el Pirineu. Un parc nacional excepcional, el Parc Nacional d'Aigüestortes, amb una preciositat com és el llac de Sant Maurici, fotogènic i vamos, per moltes vegades que hi vagis...
Sí, sempre et sorprèn, sí.
Increïble. Una altra cosa que és una joia, que s'ha tardat en descobrir, en els darrers anys sí que ja ha tingut més visitants, però que en un altre lloc seria un dels punts número 1 de turisme, que m'estic referint al Congost de Mont-rebei. Uh-huh. És espectacular, tant si es visita per dalt, que amb la caminada per dalt, com si es visita per baix amb canoes, que també és una visió espectacular des de baix. Per tant, és una atracció turística de primer nivell, on, repeteixo, en els darrers temps sí que hi ha més afluència de gent,
sí.
Però que durant molt temps ser quasi un destí d'aquests una mica secret i amagat, no? Però que, vam, repeteixo, que absolutament impressionant i interessant. També tenim ciutats grans amb coses interessants. Cervera, amb la seva universitat i tot el complex d'edificis vinculats a la universitat, és un lloc que també de parada obligada per conèixer més la peculiar història de Cervera i de la seva universitat. Tenim pobles molt peculiars, com per exemple Guimerà, un uh-huh. poble doncs, posat escalonat a la muntanya. Montfalcó, Murallat, també una joia com a poble, amb la seva peculiar fortalesa poble, pràcticament. Tenim el castell de Montsonís, també un castell que fins i tot encara s'hi està visquent, sí. uh-huh. i que es pot deixar visitar-lo, i que per tant també té la gràcia de veure aquests castells on encara hi viu gent, uh-huh. i que per tant veus com compaginen la vida quotidiana amb la vida castell, que a vegades sembla que és molt còmoda, però que quan t'ho expliquen doncs, també té els seus inconvenients. Dos monestirs impressionants. El monestir de Vallbona de les Monges. Vamos, la història de Catalunya posada en un monestir i impressionant de per ser visitat. Un altre de més proper, que a més aquest s'hi pot pernoctar, i un restaurant, el monestir de les Avellanes. També doncs, val molt la pena i fins i tot per turisme d'anar-hi pràcticament a passar el dia i tornar, sense sí. necessitat de pernoctar-hi. Àger i tot el centre d'interpretació de l'univers, on és les vistes d'allà, i no només per fer parapent, que és un dels destins també, de la mateixa manera que comentava el tema del rafting, uh-huh. que és un punt de referència internacional, pel tema del parapent també ho és Àger. És un dels llocs més millors per poder fer parapent. I després la visita doncs, a aquest centre d'interpretació de l'univers, on també és super interessant, molt ben muntat i millor explicat. Per tant, és una visita que també és absolutament recomanable. Canviant d'àmbit, món de la gastronomia, si ens reiem a Gramunt, tot el món del torró i de la xocolata. També és super interessant i curiós, perquè doncs, el tema dels torrons de Gramunt i de la xocolata a la pedra de Gramunt doncs, es troba en molts pocs altres indrets. Per tant, com veiem, molta varietat. I, evidentment, no ho podem oblidar, la mateixa ciutat de Lleida, on tenim també coses de primer nivell, des d'evidentment la Seu Vella,
sí.
però que també tenim altres aspectes també interessants. El castell de Gardeny és molt interessant per saber la història dels templers. En un dels castells sí que, per desgràcia, es va destrossar bastant a l'època que va ser tota aquella zona caserna militar, però en els darrers anys, amb totes les reformes que s'hi han fet, doncs, com a mínim s'ha pogut preservar gran part d'aquest castell. I la interpretació que se n'hi fa i les explicacions que hi ha, trobo que també són molt interessants, no només per l'edifici, sinó per l'explicació històrica que es fa de tot aquest moviment templari, que va ser molt, molt, molt curiós i molt interessant. Uh-huh. Evidentment, l'església de Sant Martí, de Sant Llorenç, la Catedral Nova, l'IEI, l'antic hospital, també una joia arquitectònica. Els Camps Elisis, també un parc amb tota la seva peculiaritat. Per tant, també com a gran ciutat, no per la, deixant a part la gastronomia, evidentment,
sí.
També molt interessant per visitar i per descobrir doncs, aquests dies. Moltes vegades dius, bé, com ho tens a prop, no hi vas,
yeah.
I després molta gent de Lleida se sorprèn. Feia molt temps que no pujava a Gardeny i vaig visitar el castell i m'he quedat sorprès de tot el que s'hi ha fet.
Yeah.
Doncs paga la pena arribar-s'hi i aprofitar, doncs, ara que a més hi ha poca gent, per visitar totes aquestes coses. Repeteixo, Lleida dona molt de sí, tant la capital com la resta del territori. Gastronòmicament, a tot arreu, des de la olla aranesa fins als cargols d'aquí, passant per tot el tema dels formatges, vins, no cal dir, oli, per cert, ja que dic vins,
sí.
També molt de turisme enològic, visitant bodegues molt peculiars i molt interessants, des de les de Raimat, arquitectònicament molt, molt interessants, després el mateix Clos Pons, també una gran bodega on fan constantment activitats, tots els costers de Sió, és a dir, que també a nivell enològic moltes possibilitats perquè hi ha gent que li agradi. Molta varietat, dona per anar en parella, per anar en família, per anar amb nens, per anar amb nens, i per tant, vacances a Lleida, una setmana, 15 dies, perfectes per passar-s'ho bé. Sí que fa calor més a la plana, evidentment a l'estiu, això
sí.
Evidentment és una realitat que sí que tenim, però que una vegada comencem a filar ja cap al Pirineu, les temperatures doncs, ja comencen a baixar, i als vespres i a les nits doncs, la rebequeta és necessària i per tant no patirem tanta calor. Un gran lloc, Lleida, crec que encara poc conegut per les grans masses, el qual, repeteixo, per mi és ara mateix una gran sort, però que de cara al futur jo crec que anirà més per la, ja dic, la varietat i per la qualitat del producte que s'ofereix. Els paisatges, evidentment, són espectaculars. Des dels Pirineus fins a la plana, fins als pantanos. Bé, molta varietat arquitectònicament, com dèiem, des del gòtic al romànic, també de tota varietat. I els museus de Lleida,
clar.
Que també, doncs, evidentment, si es passa per aquí, doncs, per la capital, també doncs, parada per visitar-los, perquè són molt interessants.
Clar, a més, és el que deies, no? Tenim moltes vegades doncs, aquesta necessitat de viatjar fora i de conèixer altres llocs, però sense saber exactament què és el que tenim aquí a la vora. Ja no només parlem d'un ciutadà que viu a Lleida ciutat i que vulgui conèixer doncs, el castell dels Templers o vulgui conèixer una mica més l'edifici de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, sinó que potser no coneix ni tan sol els vins que tenim aquí al costat, a la plana de Lleida, o doncs, pujar cap al Pirineu, que a vegades doncs, és interessant fer aquest exercici també, conèixer, fer turista al teu propi territori.
Sí, sí. Els Vilars d'Arbeca, per exemple, una cosa tan peculiar i tan curiosa, que també doncs, requereix una visita, és una cosa molt peculiar. L'Estany d'Ivars, que també permet excursions, caminades, anades en bicicleta, agafar doncs, una barca, tot el tema dels ocells. Vull dir que tenim molts racons i molt diversos. Vull dir que no sempre estem parlant del mateix tipus de producte, que això a vegades passa en algunes zones, que són molt interessants, però una mica repetitives, i en aquest sentit a Lleida ja hem vist, hem passat d'un costat a l'altre sense problemes. Per tant, és molt variat. Jo crec que això s'ha de posar en valor.
És un lloc on no hi ha aglomeracions, per tant doncs, és una bona oportunitat tenint en compte la situació en la que ens trobem ara i precisament, Joan Ramon, tu que has viatjat molt i segur que coneixes gent de molts indrets, de molts països, coneixen Lleida?
No, gent molt, molt específica, per exemple, sí, per això ho deia, perquè em tenia referències, que a l'haver fet rafting amb altres llocs i
sí.
Parlar d'on veníem, m'havien comentat doncs, que sí que coneixien el tema del rafting aquí a la província de Lleida. I després també amb el tema del parapent, perquè a veure, són coses molt específiques
sí.
I que la gent va buscar destinacions i llocs que
estan sí,
preparats
molt concrets,
i especialment
bons.
Però tret d'això, costa una mica... Clar, Espanya, si dius Espanya, se't situen evidentment a la imatge és Andalusia i el folklore andalús, I a la gent que coneix Catalunya, Catalunya ve molt, molt marcada per la ciutat de Barcelona i en segona instància per la Costa Brava. Més enllà de Barcelona i la Costa Brava, queda molta terra incògnita pels estrangers. Barcelona es menja massa la marca Catalunya en aquest sentit.
Sí, doncs una bona oportunitat ara per reivindicar el territori i per donar-lo a conèixer sense aglomeracions tampoc, que això doncs és una senyal d'identitat ja de les comarques de Lleida, i ara més que mai doncs amb tota la prudència i la seguretat que la situació es mereix. Joan Ramon, ho deixem aquí amb aquesta destinació que tenim aquí ben a prop i que de ben segur doncs podrem treure molt profit de tots els llocs que ens has comentat per fer alguna escapada.
No s'ho perdin, viatgin, facin excursió d'un dia, de diversos dies, recomanin a parents i amics i coneguts que vinguin a passar uns dies a Lleida, perquè, repeteixo, dona molt de sí i ningú que visita Lleida amb una mica de profunditat surt decebut.
Doncs vinga, d'aquí unes setmanes tornem a obrir una altra finestra i tornem a viatjar. Que vagi molt bé, fins la propera.
Fins la propera, que vagi molt bé.
I propostes no ens en falten per conèixer Lleida, des de la Plana fins al Pirineu, com hem estat comentant durant aquests minuts, i a la qual doncs hi sumem la nova temporada del Tren dels Llacs, que avui hem conegut que iniciarà el seu servei el proper 4 de juliol. Ho farà amb 13 circulacions del tren històric i 2 del panoràmic. Començarà a operar el dia 4 de juliol, com dèiem, una circulació que tindrà lloc tots els dissabtes fins al dia 31 d'octubre, oferint 15 circulacions en total. D'aquestes, 13 seran del tren dels llacs històrics i 2 del tren del llac panoràmic, aquest últim en l'època de calor. El comboi que comunica Lleida amb la Pobla de Segur fa un recorregut que permet als viatgers retrocedir en el temps i gaudir de la natura. Aquest servei turístic, recordem, va néixer l'any 2009 amb l'objectiu de convertir-se en un referent que contribueixi a la dinamització econòmica de les comarques de la Noguera i del Pallars Jussà. Durant el seu recorregut de 89 quilòmetres, el tren passa per un total de 40 túnels i 58 ponts. El viatge transcorre per la dreta del riu Segre, des de Lleida fins a Balaguer, per una única via en un itinerari planer fins a arribar a les primeres muralles muntanyoses de Sant Llorenç de Montgai i de Camarasa. Després, el tren s'incorpora a la zona de la conca del riu Noguera Pallaresa fins a arribar entre embassaments i serralades, com el Montsec, a la Pobla de Segur, la seva darrera destinació. El tren dels llacs panoràmics circularà els dies 1 i 8 d'agost, gràcies al seu disseny diàfan i obert proporcionat per les seves finestres de grans dimensions. Els viatgers gaudeixen de les espectaculars vistes que es troben durant el recorregut. Cal destacar que compta amb servei d'informació al viatger, amb equips de megafonia, amb interfons i endolls a l'interior per carregar qualsevol tipus d'aparell electrònic. Els trens tenen una longitud d'uns 50 metres, estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i disposen d'espais per col·locar cotxets de nadons, bicicletes i cadires de rodes. A més de gaudir del trajecte amb aquest tren històric i de les vistes, els visitants tindran l'oportunitat de descobrir altres atractius del territori amb l'oferta complementària de diferents visites al complex Mauri i el Molí de l'Oli, amb guia i a càrrec de l'Oficina de Turisme de la Pobla, l'Espai dels Rallers, les botigues i el Museu de Salàs del Pallars, a més de la visita guiada a la fàbrica de licors Portet. La posada en funcionament d'aquest servei turístic està impulsada i finançada conjuntament per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i l'ATM de l'àrea de Lleida. Obrirà aquest any i ho farà amb totes les mesures que marquen les autoritats sanitàries perquè els visitants gaudeixin del trajecte. Per aquest motiu, les persones usuàries disposaran de tota la informació necessària als plafons informatius, on es detallaran els protocols a seguir en cada cas, com l'ús obligatori de mascareta per a clients i persones treballadores en espais tancats, així com als espais on no es puguin garantir el metre i mig, dos metres de distància. També se faran les informacions pertinents per a la megafonia. Els espais d'atenció al client estaran equipats amb pantalla protectora i hi haurà també dispensadors de gel hidroalcohòlic per a usuaris i persones treballadores en punts senyalitzats. Per tant, doncs, una altra manera de conèixer Lleida fins a la Pobla de Segur amb el tren dels llacs, que, com dèiem, iniciarà el seu servei a partir del dissabte 4 de juliol i fins al 31 d'octubre.
Onda Cero Lleida.
Cada noche pasan por el transistor las voces del deporte.
Jorge Garbajosa, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Seleccionador Sergio Escariolo, buenas noches.
Buenas noches.
Pau Gasol, muy buenas noches.
Serra, ¿cómo estás?
Pamplona nació un equipo ciclista que creó José Miguel Echávar.
Muy buenas noches.
Perico Delgado. Espera, que toma Miguel Indurain. Miguel.
Sí, buenas noches.
Excelentísimo señor campeón del mundo de Moto2, Álex Márquez.
Noche larga y divertida, supongo, ¿no?
Había que celebrarlo.
No sé qué estará haciendo Feliciano López ahora. Felope.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Necessites una peça de recanvi pel teu vehicle? La trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella. Tot el que necessites pel teu vehicle en peces totalment comprovades i garantides al millor preu. Has de gestionar la baixa del teu cotxe? Ramon Vilella ho farà per tu. Amb la màxima taxació, servei de grua i gestió de tràmits gratuïts. No ho dubtis. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella. Polígon del Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
Las mañanas se llenan de voces para ofrecerte más de una opinión, más de un punto de vista, más de una noticia, más de una entrevista y, por supuesto, más de una sonrisa. Escucha Más de Uno desde las 6 de la mañana. Y si quieres escuchar a Carlos Alsina más de una vez, entra en OndaCero.es o en la aplicación. Encontrarás los podcasts de todos los programas y secciones de Más de Uno, para que repitas siempre que quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
He oído historias y leyendas sobre el Club de la Radio.
¿Hacen anuncios en radio?
Al mejor precio. Cuentan algunos bucaneros que también puedes elegir las mejores emisoras para anunciarte. Entra en elclubdelaradio.com y contrata anuncios en radio al mejor precio. No todos los tesoros son de oro y plata, amigo.
Ya puedes contratar tus campañas en Onda Cero, Europa FM y Melodía FM en
elclubdelaradio.com.
Onda Cero Lleida.
Doncs seguim amb la proposta d'agenda que tenim per avui, per aquest dijous, a les comarques de Lleida. Entrem ja en les darreres converses que promou Pagès Editors amb els seus autors en el marc de la campanya de promoció de la lectura La Cultura et Cura. Una setmana aquesta en què la novel·la negra és la protagonista, i avui una conversa a tres bandes entre Jordi Agut, Pau Jubillar i David Marín, presentant i parlant sobre les seves respectives novel·les. Tenim altres propostes també que ens portaran al Cafè del Teatre, i és que després de mesos de confinament torna el cicle Cafè Curt al Cafè del Teatre amb la sessió Anar molt lluny, un títol que reflecteix les ganes de viatjar a terres llunyanes i d'embarcar-se en viatges somiats. Comença amb Querida Clara, un curt en el qual la realitzadora lleidatana Alba Naranjo parla de la infantesa amb localitzacions a Cambrils i a Fraga. Després Mi hermana de verano, de Rafaela Vilaseñor; El Águila, de Rodrigo Berazaluce; i Exhalación, del Díaz, a partir de les 9:30 al Cafè del Teatre de Lleida. Recordar que també fins demà s'admeten treballs al concurs Microrrelats de la Vall Fosca, de 300 paraules com a màxim. Estaran inspirats en la zona del Pallars Jussà, i un cop hagi deliberat el jurat, els premis s'entregaran a l'agost. Tota la informació es pot consultar al web torredecapdella.org. La Panera i Llavors de Vincles organitzen el taller en línia per a famílies, unes vacances enmig del desastre, de Roc Domingo i Albert Gironès. El taller, dirigit a majors de 6 anys o menors acompanyats, pren la forma d'un viatge exploratori on jugar, descansar i relacionar-se a través de les obres artístiques des de casa. Cal fer les inscripcions a educaciolapanera@paeria.cat, i les places són limitades, malgrat ser una activitat online que començarà a partir de les 5 de la tarda. I el Centre de la Cultura de l'Oli de Catalunya celebra la videoconferència Pedra Seca, tradició contemporània, aplicació de la tècnica en l'arquitectura actual, del cicle La Pedra Seca. Serà a partir de les 7 de la tarda en sessió online i gratuïta. Més propostes, doncs, que es van sumant en aquesta agenda que ja tenim per endavant. Una gent de la qual avui hi sumem tota una sèrie de recomanacions de lectures feministes que ens arriben de la mà de la Isabel Hornos. Ella és tècnica de polítiques d'igualtat del Casal de la Dona de Lleida, de la Regidoria de Feminismes de l'Ajuntament de Lleida. Isabel, molt bona tarda. A veure, quines són aquestes lectures que ens recomanes per avui?
Hola, Núria, bona tarda. Des del Casal de la Dona us presentem noves propostes de lectures feministes. El primer dels llibres que us portem avui es titula Feminismos, antologia de textos feministas para uso de las nuevas generaciones y de las que no lo son tanto, de Beatriz Ranea. És un llibre fonamental per traçar la genealogia del feminisme i per comprendre l'abast de les seves aportacions. També per conèixer i reconèixer el paper que van tenir les pioneres que van començar a posar nom a les discriminacions o a la violència contra les dones. Està organitzat temàticament i cronològicament per posar en relleu la diversitat del feminisme com a pensament crític. La segona de les propostes d'avui és el llibre de l'Octavio Salazar, El hombre que no deberíamos ser, la revolució masculina que tantes mujeres llevan siglos esperando. En paraules del mateix autor, aquest llibre no és un memorial de tots els greuges que els homes com a subjectes privilegiats han comès al llarg de la història, sinó que pretén ser un ajust de comptes amb el patriarcat. Pretén col·locar els homes davant del mirall perquè reflexionin sobre tot allò que no haurien de ser i per indicar-los l'itinerari a seguir per construir-se d'una altra manera. Hem pensat avui també en els lectors i les lectores més joves i per això us portem dues propostes d'Irene Civico i Sergi Parras amb il·lustracions de Núria Aparicio. La primera es titula La vida de 25 científiques extraordinàries contada per adolescentes. És un llibre motivador per promoure les vocacions científiques entre les noies, adolescents i joves, perquè se n'adonin elles mateixes que poden fer el que es proposin en qualsevol àmbit. En paraules de l'autora, Irene Civico, aquest llibre relata la vida de 25 dones que van lluitar a tope contra els estereotips, van trencar les normes que la societat els imposava, van creure en elles mateixes, fins i tot quan el món sense posava en dubte les seves habilitats, i van acabar demostrant que ho podien petar en el món de les ciències. La segona obra d'aquests mateixos autors es titula Les xiques són guerreres. És un llibre que conté 26 relats de grans dones que van transformar el món i que van destacar en diferents àmbits com la ciència, les arts, els esports o els descobriments. Cada història comença amb la data, el lloc de naixement i l'èxit aconseguit per la dona de la qual ens expliquen la vida. Aquestes biografies són de dones que van des d'Hipàtia d'Alexandria fins a Lady Gaga, passant per Mary Shelley, Virginia Woolf, Agatha Christie, Irene Sandler o James Goodall, entre altres. I per acabar les recomanacions d'avui, us proposem dues obres de la Deborah Levy, Coses que no quiero saber i El coste de vivir. Són dos llibres que formen l'autobiografia en construcció de l'autora, un relat de la feminitat com a llibertat i no com a càstig. L'autora relata els seus records i pel camí reflexiona sobre el feminisme, la llibertat, l'amor, el desapego. Fins aquí les recomanacions d'avui. Continuarem en properes seccions.
Doncs gràcies, Isabel. Prenem bona nota d'aquestes recomanacions que podem sumar també als actes d'agenda per tenir en compte, ja no només per avui, evidentment, sinó també per les setmanes que tenim per endavant. I així és com arribem al punt de les dues de la tarda, com sempre ben pendents de tota la informació, de tota l'actualitat que genera a les comarques de Lleida i que puntualment comentem cada dia a les 8:20 amb l'informatiu local i també a la 1 amb la ciutat. Ara arribem a les dues de la tarda, la informació com sempre doncs segueix amb Notícies Mediodia i amb Elena Gijón. Tornarem demà divendres a les 8:20 del matí amb l'informatiu local aquí a Onda Cero Lleida. Fins llavors, que acabin de passar un bon dijous.
La ciutat a Onda Cero Lleida amb Núria Mora.